RAC+1 us ofereix La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
Tenim sexe sexy, se'm fa la difícil, crec que té por a l'èxit. Quiero sexo sexy, se hace la difícil, tiene miedo al éxito.
L'educadora social i formadora Pitu Aparicio, que és molt activa a Instagram penjant vídeos sobre sexualitat, va generar molt de debat a la xarxa quan va penjar aquest reel.
¿Es lo mismo follar que hacer el amor? No parece que tengamos muy clara cuál es la diferencia entre follar y hacer el amor. No, pero Pito, es que follar es hacerlo súper guarro. No, pero follar no es con tu novia, hombre, follar es con peña que no conoces. El amor es porque quieres a la persona, más abrazaditos, con más amor, con más cariñito porque la amas y eso. La idea romántica de que para hacer el amor hay que tener sentimientos nos lleva a pensar que follar es compartir el cuerpo sin sentimientos. Lo que está claro es que no hay una verdad universal, pero también te digo que yo puedo hacer el amor con una señora que no conozco de nada en un baño y follar con mi novia, ¿no? Compartir placer es un intercambio de energía sexual, luego puede que haya sentimientos o no, que conectes más con la energía de la persona y eso fluya de locos. Practicar sexo no implica querer a la otra persona, se puede sentir muchísimo con una persona desconocida y nada con tu pareja. Entonces, ¿tú qué diferencias encuentras entre follar y hacer el amor? Porque lo que está claro es que las ideas románticas del lenguaje también nos limitan.
Avui volem saber si la diferència entre follar i fer l'amor és la connexió emocional, si es pot fer l'amor amb un desconegut o follar amb la parella estable i quines diferències hi ha entre una cosa i l'altra.
Parlem de follar i de fer l'amor i ens acompanya Núria Jorba, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella.
Sexe sexy!
Núria, gràcies per ser de nou amb nosaltres.
Ai, un honor, com sempre, amb ganes, amb ganes. Gran tema.
Tu com explicaries què és follar i què és fer l'amor i quina diferència hi ha? Ja estàs d'acord amb aquest vídeo que hem escoltat?
Oh, diu moltes coses de cop i molt interessants, però no del tot. Jo diria que la diferència és quan tu folles seria més el tema de corporalitat, de passional, més desenfadat. En canvi, fer l'amor seria més connexió emocional, que no vol dir sentimental, que això ho associem moltes vegades a tenir sentiments per algú, a tenir parella estable. No, és connexió emocional, que és molt diferent.
Quina diferència hi ha? És a dir, com s'aconsegueix aquesta connexió emocional, per exemple, amb una persona que no coneguis massa?
Bueno, a vegades es dona aquella connexió química en la que, bàsicament, la connexió emocional seria aquella empatia de què necessita l'altre, aquell pues, atrevir-te a mirar els ulls, a la profunditat, a voler traslladar sensacions més enllà d'aquella corporalitat, no? És aquell carinyo, aquella complicitat, aquella connexió, que això ho pots tenir amb un desconegut i, en canvi, amb la teva parella, en alguna situació random, dir, bueno, pues avui follem i ens ho passem bomba i és una descàrrega i ens anem a fer la guerreria màxima. No?
Mm-hmm. Per tant, això que estàs dient, es pot deduir que es pot fer l'amor o follar amb la parella estable, igual que es poden fer totes dues coses amb un follamic o amb una persona que no coneixes de res.
Això és el que hauria de ser. El tema és que no sé per què tenim associat. No, és que a la mínima que tens sentiments per algú, s'associa que fem l'amor. Fins i tot, dir a la teva parella follem està mal dit. O sigui, hi ha gent que s'ofèn, no? Que dius, bueno, no, fem l'amor. Per què? És a dir, no podem diferenciar-ho i que puguem fer follar amb la parella i fer l'amor amb una persona que hi hagi connexió. Llavors, traiem el component sentiments i potser ho aclararem millor.
I follar sempre implica afecte cap a l'altra persona? Hauria de ser així, no? Vull dir, per molt que sigui només follar...
Clar, és que a l'afecte està en qualsevol vincle, no? Ens diferencien molt com aquest, si tens molta connexió amb algú, molt afecte amb algú, molt carinyo amb algú i algú t'importa, allò vol dir que, ostres, sí que hi ha aquella part afectuosa. En canvi, amb algú desconegut sembla que siguem freds 100%. Això és impossible, o sigui, qualsevol tipus de vincle, per molt superficial que sigui, per exemple, jo amb la meva veïna, no, de 94 anys, jo li tinc afecte i és la meva veïna. En canvi, s'associa com no, és la teva veïna, és una desconeguda, no hi ha res. No, és impossible. Qualsevol vincle hi ha afecte.
I és important, abans de tenir una relació sexual, sigui amb la teva parella estable o sigui amb algun desconegut, parlar de quin tipus de relació sexual vols, si vols follar o vols fer l'amor, si vols fer una cosa més física, de descàrrega, o bé vols aquest vincle emocional?
Això seria molt interessant. És que crec que no parlem. És a dir, no parlem ni abans, ni durant, ni després. I crec que tampoc ara cal fer aquí el gran diàleg, no?
Clar.
Però sí que potser dir, ostres, si tens una relació amb algú, ostres, em ve de gust això, o tinguem aquest tipus, o utilitzar aquests dos conceptes habitualment seria molt guai, perquè llavors les dues persones es posarien, per dir-ho d'alguna manera, al mateix nivell emocional, no?
Perquè moltes vegades amb la parella pot passar que un dels dos el que vulgui sigui, aquesta descàrrega de fulla i ja està.
Total.
Fent pim-pam. Però clar, si és una relació estable i normalment la sexualitat és d'una altra manera, potser s'ha de parlar, no? Perquè aquell dia potser és un apanyo, un pim-pam, un fulla i ja està, una estona
clar.
Curta.
Sí, normalment aquell moment nit o allò de dir, mira, doncs ens anem a un hotel, no? I ens ho passem a muerte i és a lo más passional possible. Tot això s'hauria de parlar. Per què? Perquè moltes vegades cada un busca una cosa, expectatives diferents, llavors què passa? No connectem, ens frustrem, no sentim que acaba funcionant, llavors podem tenir desitjos diferents. Quantes vegades podem fer un sopar elaborat, xulo, que ens senti bé tal, i altres vegades dius, no, no, és que el que vull és l'hamburguesa amb patates i ketchup, si us plau, i m'ho vull passar bé. Pues això és molt important parlar-ho, per què no?
I se suposa que follant o tenint sexe hi ha menys preocupació pel plaer de l'altra persona que no pas fent l'amor?
Això s'associa i no hauria de ser. O sigui, és molt interessant perquè és com, bueno, sembla que follar m'importes menys, vaig més a la meva descàrrega corporal, però per res del món. És que follar pot ser generar una escena eròtica tremenda, pot ser buscar que l'altre tingui el màxim plaer corporal, és a dir, busquem més aquella part corporal, però és que pot ser més connexió i més plaer que no fent l'amor, per què no?
Hi ha persones que tenen més tendència a tenir una sexualitat d'un tipus o de l'altre, a fer més follar que no pas fer l'amor, i que tenen sí. problemes per fer l'altre que no fan habitualment?
Sí, això és quan, per exemple, tenim més bloqueig emocional, que ens costa expressar... Pues, hi ha molta gent que dius, bueno, tinc sexe mirant els ulls, li és molt difícil, o amb la llum encesa, no? O sigui, hi ha situacions que hi ha gent que li costa molt aquest connectar amb l'altre, que seria aquesta part més de fer l'amor, de connexió emocional. En canvi, hi ha gent que follar que és més, suelto mi niño interior, que diem, aquella part de me da igual todo, li fa molta vergonya i li fa aquell bloqueig de dir, ostres, dir una paraula fora de lloc o plantejar una postura o demanar alguna cosa, em fa vergonya, no? Llavors, jo crec que sí, que hi ha gent que té més tendència a un o a l'altre. Jo crec que tots devem tenir més tendència a un o a l'altre, o que amb la parella que estiguem, sigui puntual o fixa, també ens pot tendir a un lloc o un altre.
I tu recomanes explorar les dues coses? És a dir, si ets més d'una cosa, provar de fer l'altra també?
Encara que sí. Sigui amb la mateixa parella.
Total, és que jo crec que el repte de la vida és sortir de la zona de confort, no? I créixer, llavors és un, vinga, som-hi, per què no? Provem coses... jo crec que a vegades ens quedem en aquella zona que ens sentim com segurs, però no vol dir còmodes. Llavors, investiguem.
El que has dit de tenir el llum encès, mirar-se als ulls, això s'associaria més amb fer l'amor, no? Que amb
fer... Exacte, perquè hi ha aquella connexió profunda emocional que ens fa, més enllà de la corporalitat, ens fa connectar amb un plaer més químic, més de sentir, més d'empatitzar amb l'altre. És com... hem parlat un dia més profund, és aquest sopar romàntic que dic jo, que podem fer-lo amb una parella, amb una mana, amb una parella puntual, ho podem fer, o ens anem al Burger King, al McDonald's i ens ho passem bé, no? O sigui, seria una mica aquesta diferència.
I hi ha pràctiques sexuals que relacionen més amb una cosa o amb l'altra, per exemple?
Sí, jo crec que quan ja pensem en un concepte o en l'altre, normalment fer l'amor acostuma a ser coses més calmades, més de connectar, més sensuals, més eròtiques. Quan folles és més pues, passionalitat, descàrrega, més, diguem-li, Kama Sutra, no?, per dir-lo d'alguna manera, més jocs eròtics, seria una mica aquesta la diferència.
Tu sí. pots fer, per exemple, BDSM fent l'amor amb la teva parella?
Es podria... És a dir, normalment ho associaríem més a follar, però es podria associar amb l'amor si hi ha aquella calma, aquella connexió. Normalment també les relacions sexuals més des de la part amorosa acostumen a ser més lentes, més llargues, més calmades, més pausades. Sí, es podria fer una barreja.
Uh-huh. Hi ha diferències generacionals o d'entre home i dona, per exemple, de gent que folla més o que fa més l'amor? O això depèn de la persona i no té res a veure... amb el sexe, ni amb l'edat, ni amb res.
Jo diria avui en dia que ja parlem de persones. En una altra època parlaria de més home-dona, no? Però sí que parlaria de persones. Però sí que és cert que els joves, per tota la influència pornogràfica, per tot el que reben, tenen més associats a follar i és quan a vegades es senten desconnectats i frustrats, no? De dir, sobretot, el primer cop que tens sexe és algo que necessitaríem fer més l'amor amb aquella tranquil·litat, aquestes pors, aquestes inseguretats, inseguretats, en canvi, què tendeixen ells a fer? A dir, ostres, és que només m'han ensenyat el concepte de follar, no hi ha connexió, no hi ha res, i és anem a fer les pràctiques X, no? Llavors crec que els joves han de treballar més aquesta profunditat emocional.
I també les persones que lliguen, siguin joves o no, a través d'aplicacions de cites, no? Suposo que és...
També. Que sembla que la primera trobada és que sembla que hagi de ser les primeres vegades follem i les següents ja fem l'amor si connectem. Dius, per què? Si una cosa no treu l'altra i per què a l'inici no podem tenir un tipus de sexualitat o un altre? Sí, però ho tenim com associat que quan no hi ha compromís és un tipus i quan hi ha compromís és un altre.
Ara parlaves, mencionaves el porno i clar, és que en el porno només veiem una manera de fer-ho, no? Que és
exacte.
La de follar, però tampoc no veiem cap exemple de connexió emocional de cap tipus. Que això no. També és un problema per les noves generacions, com deies, no?
Tal qual. Jo crec que com que el 99% de la seva educació sexual es basa en això, bàsicament agafen aquest patró perquè creuen que és el que han de fer. És a dir, jo crec que generacions anteriors no teníem referents i simplement anàvem a fer allò que sentíem, no? Ens donàvem aquella llibertat, encara amb inseguretat o sense, però de dir, bueno, veure què passa. Ara és, no, ja haig d'anar a complir amb un patró que se m'ha ensenyat. Llavors, per això hi ha tanta desconnexió.
I a la nostra cultura, que tenim a la institució de la parella tan institucionalitzada, que estem com acostumats a fer l'amor amb la nostra parella i a provar pràctiques noves amb la gent que acabem de conèixer, és més difícil follar amb una parella, que és la teva parella estable, amb qui habitualment fas l'amor?
Sí. I aquí, mira, vaig llegir un article que el títol em va semblar sorprenent perquè deia amb la teva parella estable és amb qui follaràs menys i tindràs pitjor sexe. I em vaig quedar clavada, però vaig dir, és veritat, sento... Si a algú no li passa, fantàstic. Però per què passa? Perquè amb la parella és qui més ens importa què opina. I què passa? Que a mesura que genera més compromís, ens entren més vergonyes, quan hauria de ser tota la inversa, amb la confiança de deixar-nos anar, però no passa això. Llavors què passa? Que per follar, el que hem de fer, deixar-nos anar, aquest nen interior que dèiem, aquest explorar noves coses, llavors hem de trencar aquest límit de la vergonya. Qui ho planteja en parella i trenca aquest límit i associa confiança a deixar-se anar, fantàstic. Llavors sí que podran dir, anem a follar. Però la majoria associen confiança a jutjar-se, a vergonya, a fer-lo estàndard, i llavors deixen de tenir aquesta vessant més sexual, més passional, que això també fa moltes vegades que la relació es trenqui perquè es perd el rol de mans.
I com pot ser que ens costi tant confiar en la nostra parella? Si hauria de ser al revés, no? És a dir, hauria de costar-nos més perdre la vergonya amb la gent que no coneixem de res.
Sí, però és perquè tenim aquest judici de valor i aquest si estic amb tu haig de mostrar una imatge, no? Això passa moltíssimes vegades. És trist, però és així. A vegades ens podem posar, jo què sé, ens emborratxem amb les amigues o amb algun desconegut o tal, en canvi, o amb una primera cita, la nostra parella mai trobem el moment per dir, va, sortim de festa i emborratxem-nos, no?
I com es pot trencar aquesta dinàmica de...
Jo crec que és plantejar-ho. És a dir, vinga, anem a treballar això. El problema és que la sexualitat d'inici, com que en principi flueix perquè fem aquest desenfado, follem, quan ens estabilitzem, no sabem com treballar-la, no sabem com treure el tema. I si ho traiem des de... tenim un problema. I això és molt difícil. Què hem de treballar des del principi? Parlem de sexe, de gustos, de coses, de propostes, a veure què tal.
Per tal de no perdre el rol de mans, doncs, de la parella és això, no? Parlar-ho i alguna cosa més que puguem fer, tipus plantejar algun joc, no sé. Ho hem parlat altres vegades a la revolució sexual, però és per donar alguna pista de com follar amb la parella estable.
Jo crec que moltes vegades el que volem passar és de 0 a 100. Com dir, va, hem de follar i ho hem de donar tot i ens hem d'anar a un hotel, ho hem de fer totes les pràctiques... No, és a dir, jo crec que el més interessant és dir, comencem per petites coses, que serien petits afegits que ens facin una transició des d'aquesta idea de fer l'amor a la idea de follar. I, per exemple, podem dir, vinga, fem una llista de petites coses i una caixeta, si volem. Moltes vegades és posant una caixeta idees i vinga, va, avui en traiem una. Vinga, fem alguna petita cosa. Fins i tot a vegades no és dins de la pròpia pràctica sexual, sinó de dir, mira, per què no ens plantegem fer alguna cosa fora de la nostra hàbit sexual? Anar a una botiga eròtica junts, veure una pel·lícula pujada de to pornogràfica, fer alguna cosa diferent que ens faci començar a sortir de la zona de confort, però sobretot progressiu.
I altres idees, a part d'aquesta caixeta, que és molt bona idea? Altres coses per poder...
Per exemple, què fèiem al principi que hem deixat de fer? Segur que sortiran un munt d'idees. També, a vegades, el simplement fet de canviar el nostre oci en parella ens canvia la sexualitat. Aquí seria un temazo, Per què? Perquè quan ens estabilitzem en parella, què fem? Anem a sopar, parlem, fem un passeig, parlem. Què és això? El adulto. No deixem anar el nostre nen interior. Anem-nos a anar a ballar, o anem-nos a prendre una copa, o anem-nos a... Per què els viatges viatges triomfant tant en parella, perquè surt el nen interior. Llavors, per això ara és viatjar, viatjar, viatjar. Però anem a fer petites coses, jo què sé, patinar sobre gel, no ho sé, però que a fer un esport diferent, un kitesurf, això ens faria atrevir-nos a treure el nen interior.
I altres coses que hem parlat aquí en altres capítols de la revolució sexual, que són simplement no fer res amb la teva parella, és a dir, tenir temps per tenir sexe amb la teva parella.
Si us plau, que això no ho tenim. Ens estirem despullats aquí al llit i simplement xerrem, ens toquem a veure on arribem. Això ho fem al principi i ho deixem de fer.
Val, i ara anem al contrari. Amb una persona que acabem de conèixer volem tenir un sexe de fer l'amor, de connectar. Però són persones d'aquestes que tendim a follar, 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 així només per la descàrrega. Què recomanes per fer aquest pas de tenir una relació esporàdica però molt connectada emocionalment?
Vale, fer pràctiques que no comportin el sexe pur i dur com a tal. És a dir, busquem escenes eròtiques que ens facin connectar. Per exemple, podem fer un massatge. Dutxar-nos junts està molt sobrevalorat i és bastant incòmode. Però bueno, ahí està, no? Dutxar-nos junts. Per exemple, parlar de sexe sense fer. Estirar-nos despullats al llit una estona tranquil·la. Posar-nos a vegades tenint sexe una música més eròtica, més romàntica perquè ens calma. Si no vibrem en aquella música, ens fa sentir fora de lloc. Llavors, a vegades ens ajuda a tenir un sexe més tranquil. Tenir sessions de petons sense haver d'anar una mica més. És a dir, tot aquest erotisme et porta una mica a la connexió emocional.
I el llenguatge, les coses que ens diem, les coses que ens podem dir mentre estem follant, mentre estem fent l'amor, determina la diferència entre una cosa i l'altra, no?
Bueno, és que, clar, hi ha un grupet de paraules que s'associen a una cosa i un grupet que s'associen a una altra. Perquè si estem en un moment, per exemple, jo què sé, fent l'amor i diem una guarrada molt pujada de to, és que et trenca el moment. Estàs, què fas? O sigui, què dius? No quadra, no?
S'ha de saber el moment de dir cada cosa, no?
Exacte, i moltes vegades és el que passa, que un està en tono de follar i vaig a dir qualsevol... I l'altre està connectant, tal, i...
T'estimo i no sé què, i l'altre puta.
Exacte, i és un... Aquí hi ha alguna cosa que no funciona, no? Llavors crec que sí, que en cada moment també les paraules al principi de la trobada sexual ens poden dir una mica cap a on tira aquella trobada sexual i potser no parlar-ho de forma més freda.
I ara estava pensant també que amb la masturbació, amb nosaltres mateixos podem fer l'amor o podem follar-nos també, perquè també hi ha moltes maneres de fer-ho, no?
Oh, això m'encanta, això és un temazo. Sí, és que no ens dona temps, eh? Sí, perquè què és el que passa quan nosaltres masturbem? Sempre ho associem a descàrrega. Ens posem una pel·li porno o alguna que ens connecti, vinga, a descarregar abans d'anar a dormir, per dormir en plaer, i vinga, ja està. No, i també hi ha fer l'amor amb nosaltres i ens ajudaria a arribar a un altre nivell en parella, perquè, ostres, em toca, em poso un moment tranquil, em puc posar música, m'acaricio, faig un moment de relaxació, menjo alguna cosa que m'agradi i a poc a poc vaig entrant. Si això ho féssim, trobaríem molt més coses de nosaltres mateixos, de descobrir-nos corporalment, i això ens portaria a un altre nivell en parella, perquè canviem, no ens en oblidem, que igual que canviem de gustos, potser en el menjar, també canviem de gustos en el sexe, i no ens actualitzem personalment, i crec que s'hauria de fer.
Però això és molt poc habitual, no? És a dir, masturbar-se, donant-se temps i fent totes aquestes coses?
Sí, de dir, doncs em banyo, em faig una dutxa, em poso música, i és aquest, vinga, doncs vaig a fer aquest amor amb mi mateix.
No? Fer l'amor amb un mateix, realment. Clar, sí. És que és un concepte que no tenim al cap, no?
I a més això ens portaria també molta autoestima.
I el sexe tàntric, on entraria? A fer l'amor, a follar, a fer l'amor, entenem.
Sí, entraria més a fer l'amor perquè aquí es genera molta connexió emocional, és a dir, és molt des de l'emoció, des de les sensacions, des del sentir, jo crec que ens aniríem sí o sí a fer l'amor.
Doncs hem parlat de les diferències entre follar i fer l'amor i ho hem fet amb Núria Jorba, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella. Núria, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un cop més a la revolució sexual.
Un plaer.
La definició de perfecció és tu mirada. Si no és contigo ja no m'interessa nada. Verte sonreír para mí es un mimo al alma. Me abrazaste, me devolviste la sala.
I avui acabem aquest capítol proposant-vos un llibre, Quiérete mucho, maricón, de Gabriel J. Martín.
El llibre, editat per Roca Editorial, és, en paraules de l'autor, un manual d'èxit psicoemocional per a homes homosexuals, un best-seller en forma de guia, amb testimonis i llenguatge còmplice, on els homes gais poden trobar les claus per enfrontar-se a l'homofòbia, per estar contents de qui són i per viure la seva sexualitat de manera plena.
L'autor, Gabriel J. Martín, és un autèntic referent i un pioner en la psicologia afirmativa gai, que defensa que és possible aquesta nova generació d'homes homosexuals radicalment feliços que tots desitgem. i ens explica així el que trobarem al llibre.
En escriure Quiérete mucho, maricón, vaig intentar introduir al llibre totes les eines que necessitaria qualsevol home homosexual per viure la seva homosexualitat de la millor manera possible i ser el més feliç que pogués. La psicologia afirmativa gai posa l'accent en la vivència feliç i normal de l'homosexualitat.
I amb aquesta proposta, com sempre, us desitgem salut
i bon sexe.
Ojo, de ti siempre tengo ganas despertar y ver tu cara en la mañana. Con solo mirarme el corazón me sanas. Encontré el amor que tanto yo buscaba y no lo pienso perder.
RAC més 1 us ha ofert La revolució sexual. El podcast de sexe amb Van Alfonso i Rosana Carceller i el disseny de so de Salva Coromina.
¿Cómo puedo explicar que...